Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, 12 i 20 puntuals, com sempre, a la meitat de la setmana, dimecres 11 de juliol del 2018, hores d'ara, amb 28 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui posarem un missatge que ens va deixar un oient al nostre WhatsApp, un missatge de veu, el 664-526-180, sobre una... Bueno, un problema personal, però que ens ha donat peu a que fem una consulta legal amb un advocat, amb el Xavier Prats. El que farem també avui és parlar d'una activitat solidària en benefici de l'associació Down Lleida, que tindrà lloc diumenge durant el dia, de les 12 del migdia fins a les 9 de la nit, al Vilova. Parlarem amb el Xavi Bosch, un dels socis de Vilova, i l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García, i la ruta turística del Joan Bellmunt, que ens durarà la una. A partir de la una, amb el Joan Ramon González, els bocins d'història i els nostres carrers i les noves tecnologies, amb el Jaume Sitjà i el David Casero, que ens arriben, com sempre, a la meitat de la setmana, a dos quarts de dues. Però abans, 28 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Temps estable i assolellat avui també a les comarques de Lleida, tot i que van apareixent alguns núvols d'evolució altre cop en zones de muntanya. A la tarda en creixeran més cap a l'oest del territori i, per tant, al Pirineu aquesta tarda tornem a tenir ruixats i tempestes, possiblement forts, amb calamarsa de fins a 20 litres per metre quadrat en una hora de cara al vespre. Les temperatures no varien gaire, tot i que poden baixar un palet avui, amb màximes en encara molt altes a la plana de Lleida. Arribarem als 36 graus, per exemple, a Lleida, també a Balaguer. A Tàrrega avui arribarem als 34 graus, a la Seu d'Urgell màximes de 29 i a Viella 26. El vent continua fluix, variable, amb tendència a bufar del sud. Demà començarem el dia amb alguns intervals de núvols al nord, amb xàfecs, tempestes, aquesta matinada, primera hora del matí, que poden ser bastant fortes. De fet, fins la tarda poden caure al Pirineu en tornar 20 litres per metre quadrat en una hora encara. A la resta, cel poc ennuvolat, amb núvols d'evolució, i altre cop a la tarda al Pirineu tornem a tenir la presència de ruixats i tempestes, també forts, amb calamarsa. Les temperatures màximes baixaran més demà, la mínima no variarà gaire, amb mínimes de 21 graus a Lleida, 19 a Balaguer, 18 a Tàrrega, 13 a la Seu, a Viella, i el vent bufarà fluix, variable, amb tendència a la component est a la meitat sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs en tot això seguim parlant de meteorologia, perquè està activada la prealerta de l'INUNCAT per previsió de tempestes a partir del migdia arreu del país, excepte a Tarragona. El problema de tot plegat és que els xàfecs poden deixar 20 litres en només mitja hora. Aquells aiguats, allò que cau en 20 minuts, 30 minuts, molta aigua, i genera els problemes, no pas pels 20 litres, que si els plogués repartits en 24 hores no passaria res. Doncs per això hi ha activada aquesta prealerta de l'INUNCAT, i això pot passar sobretot en indrets de la meitat nord del país. Amb successos ferit un camioner al xocar contra una torre elèctrica a Raïmat després de caure del pas a nivell per accedir a Raïmat. I Territori anuncia que construirà un pas inferior per sota de la C-12 per accedir a l'Escola Alba de Lleida, i també en aquesta C-12 construirà 5 noves rotondes per millorar la seguretat viària als accessos de les poblacions a la carretera de Maials, Torrebesses, Sarroca de Lleida i Llardecans. Parlem d'esports.
Control motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. Inclou Apple CarPlay, Android Auto, Head-Up Display i carregador sense fil. A més, el seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem de futbol. El Lleida renova el Lleida Tauertas per dues temporades més. Aquesta passada temporada va jugar 12 partits, inclosos, això sí, el de Anoeta i el del Wanda Metropolitano.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
A la meitat de la setmana, avui dia 11, anem a recordar l'any 93, 25 anys enrere, exactament el dia com avui.
Bé, hem de parlar d'un tema trist, el SIDA. La SIDA va produir la mort a 78 persones a Lleida. Des de l'any 1985 s'havien produït 10 morts causats per la sida. La majoria dels contagiats eren homes heterosexuals i drogadictes. També hi havia 3 bebès que estaven afectats i cap cas de contagi per transfusions. Sanitat tenia diagnosticats un total de 127 infectats per VIH. Moltes persones no sabien que portaven aquest virus, ja que per aquesta raó es va fer una campanya de conscienciació perquè anònimament poguessin anar a fer-se la prova del SIDA les persones que consideressin que estaven en risc. Es va anunciar moltíssim, això nosaltres també en va fer molt ressò i moltes entrevistes en aquesta casa, dient que era totalment que podien anar perquè allò era una cosa que no se sabria, que era anònimament totalment anònim. Se van fer uns locals per acollir les persones que volien anar a fer-se aquestes proves per evitar d'erradicar doncs aquest virus. També el síndic de Greuges, Anton Canyet, va iniciar a Lleida un seguiment de les presons de Catalunya. El centre de Ponent el va qualificar com una presó moderna. Va manifestar la seva preocupació per la situació que hi havia en aquells moments pels temporers. El síndic va alabar l'esforç del govern en matèria penitenciària. I també era notícia que la miopia i els peus plans ja no serien motius per lliurar-se de la mili. aquesta juguesca que tenien molts, doncs fora.
Home, jo la miopia ho entenc. Ara, el tema dels peus plans mai ho he entès.
Jo tampoc, no ho sé. Bueno, sí, perquè tenen dificultat i en aquestes caminades llargues que els hi fan fer patien molt de mal de peus perquè té un problema el peu, eh?
Però és curiós, lliurar-se per peus plans.
Sí, sí, i miopia.
Però res, bueno, 93 se'n van res.
S'ha acabat, ja es va acabar el 93.
De totes maneres, ara ho sabem, a la mili li quedaven 4 dies, també.
Exacte, però bueno, llavors no ho sabien. Clar. I es va eliminar això. També els pagesos del Pla volien denunciar a Gas Natural per danyar fruiters. Afirmaven que la reposició de pals de palmeta del gasoducte era deficient. Gas Natural es va comprometre en un protocol a col·locar-nos correctament la situació que feia perillar la productivitat i la seguretat d'aquests arbres. Estaven preocupats. I acabem parlant de Llimiana, un poblet preciós, molt, molt bonic, Llimiana, i Guàrdia de Noguera, que es disputaven la seu del patronat del Montsec. El nou ent turístic el formarien 4 pobles. La proposta de Llimiana era un muntatge per aconseguir diners de la Diputació. I el Montsec posseïa un important patrimoni històric. Llimiana està damunt del pantà de Cellers.
A més, té una vista.
Té unes vistes precioses, precioses. Us recomanem per anar a passar un dia amb la família, maquíssim.
I tant que sí. Gràcies, Mari Carmen. Fins demà.
Fins demà.
Cuando salimos de casa aprovechamos todos los planes. Por eso, ya que estamos en Venecia, pues también nos pasamos por Montenegro y luego a Dubrovnik y a Corfú, vale, y Atenas, venga. Somos de disfrutar 8 días en el crucero Rondó Veneciano con tasas vuelo y todo incluido desde solo 909 euros. Resérvalo ya en pullmantour.es o en tu agencia de viajes. Pullmantour Cruceros, cruceros como somos.
Vaya, así que te has quedado sin coche. ¿Sabes que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución?
¿Te refieres al que nunca te deja sin coche porque te lo lleva donde quieras y pase lo que pase, puedes seguir conduciendo? Llegas tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cariño, ¿pasa algo?
Pues que me acaba de llamar la vecina de enfrente, que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. A nosotros parece que no, la puerta está sin tocar, pero hay que llamar a alguien para que lo compruebe.
Uf, ¿y a quién? Solo tienen llaves mis padres y también están de vacaciones.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Si piensas que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, sigue escuchando.
Hogar, coche, moto, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Mi trabajo es limpiar la basura.
En la vida.
Tal vez podrías entrenarme.
Y en el cine.
¿Alguien quiere explicarme las reglas?
Su valor principal.
Si pierdes, no te pagan.
Es no rendirse jamás.
Si te subes al ring y lo das todo, ganarás pase lo que pase.
Nacido para luchar. Y Demich.
Quiero que le salves la vida a mi hija.
2 de Steve Austin. El sábado por la noche en 13.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I fa uns dies, ho hem dit abans també, però vam rebre un... En rebem molts, encara que no tots els passem per antena, però vam rebre un àudio al nostre WhatsApp d'una persona que... Bueno, d'una persona que podríem dir que està com desesperada, o està arribant ja a la desesperació doncs de la potser, o de la lentitud de la justícia, o de que en el seu cas creu que està patint una injustícia. És una persona que ens ha deixat el missatge i que l'escoltem. Així jo no t'ho he d'explicar.
Hola, buenos días. A ver, mi nombre es Luis Dueñas y llamaba porque tengo una ejecución de sentencia forzosa de divorcio por la custodia compartida del juzgado de primera instancia número 7 de Lérida, de lo cual no se está cumpliendo y, bueno, creo que el hombre está muy desamparado ante la ley. Es una ejecución de sentencia que ya, bueno, ha sobrepasado el límite y llevo desde el 7 de enero sin ver a mi hija, por lo cual me manifiesto en que se reitere esto y, bueno, llegue a donde tenga que llegar y se cumpla de una vez la sentencia, ya que las autoridades, que son las que la tienen que hacer cumplir, lo están dilatando en el tiempo y, bueno, yo sigo sin ver a mi hija y esto me está creando, pues, varios problemas psíquicos. Y esta era mi consulta, más que nada, para que, bueno, pues estas cosas, que no son objetos, que son seres humanos, sean más ágiles y no sean tan lentas. Y nada más. Muchas gracias.
Ja sabeu que al final la gràcia de treballar a la ràdio és que acabes coneixent a molta gent que són molt bons en els seus camps. Jo, per parlar de temes judicials, entre d'altres, recorreixo normalment al Xavi Prats, de Prats Advocats. Xavi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs, Xavi, per cert?
Molt bé, passant calor, però bé, esperant les vacances ja.
És el tema clàssic, això de la calor, eh?
Sí, no feia calor, però ha vingut de cop i els que anem amb traje i corbata ho passem malament.
Xavi, escolta, has escoltat de fons el missatge que ens deixava aquesta persona. A priori entenc que és un pare que està ja desesperat, a la desesperada. Parlava ja de 6 mesos sense poder veure a la seva filla. Aquí es barregen diversos temes, suposo. El tema de divorcis, el tema de les custòdies, el tema de la figura de l'home en aquests aspectes i també doncs el tema de, entre cometes, mercadejar amb els fills.
Sí, també, per lo que sembla, ha aconseguit una victòria, no? Ha aconseguit la custòdia compartida de la seva filla, que ja és molt, però el que es veu privat, per lo que deia el senyor Dueñas, és de poder veure-la, no? Hi ha una especulació del règim de visites per part de la mare de la nena i sembla ser que ha intentat, via judicial, obligar aquesta dona a complir aquest règim d'estàncies i que li deixi la seva filla veure-la en el periòdic que digui la sentència. Jo que també li aconsello dues coses. La primera seria parlar amb el seu advocat, que li porta el tema, i valorar si és possible fer també una denúncia penal per incompliment d'obligacions familiars, no? Perquè no és un dia, no és una pernocta que no li dona, no és un dia que arriba tard, sinó és una cosa sistemàtica, per lo que sembla, sistemàtica, reiterada, i totalment nula, no?, privant d'estar al senyor Dueñas amb el seu fill, no? Per aquest motiu, jo, primer punt, estaria fent la denúncia penal. I no obstant això, també, a la via judicial, a la jutge de família que porta el cas, intentaríem el fet de reiterar personalment, reiterar les peticions, per a que, si fa falta, sigui a través de la policia, que es produeixin aquests intercanvis del menor i que el pare pugui estar amb la seva filla, que és el que ha aconseguit amb la custòdia compartida.
Mm-hmm. Se suposa que judicialment té la victòria i que tard o d'hora doncs, acabarà passant, però clar, els dies que has perdut no te'ls recupera ningú, eh?
Clar, pensa que els nens creixen molt ràpid, no? Sí. I si diu que ha sigut el mes de gener fins ara, doncs ha passat més de mig any i realment és molt dur, no? Però nosaltres sempre aconseguim solucions i el que ha intentat és ser pesat, reiterar i si fa falta anar a la via penal, que és l'últim recurs, però que a vegades serveix per desencallar aquestes situacions tan dramàtiques, no?, i tan dures per a un pare.
I tant. Doncs ja ho veieu, la recomanació de Xavier Prats, escolta, per poc que puguis, consulta el teu advocat, que segurament en sap, bueno, segurament no, en sap més que nosaltres, i buscarà la via perquè vagi tot una mica més ràpid. Ens ha assessorat, com sempre, perfectament bé el Xavier Prats, de Prats Advocats. Xavier, escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada i bon estiu.
Moltes gràcies, Ricard. Passeu bones vacances.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
N'hem parlat al principi del programa. Avui anem a parlar d'un acte solidari, d'una festa solidària, de fet, en benefici de l'associació Down Lleida, que tindrà lloc aquest diumenge. Però per parlar d'això, deixeu-me que contacti amb un antic amic de la nostra ràdio, com és el Xavi Bosch. Xavi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Dic antic perquè ara fa dies que no parlàvem, Xavi.
No, la veritat que ara sí que feia dies ja que no coincidíem.
Et truco poc,
I tu surts poc de nit.
Això també. Deu ser les dues coses. El Xavi Bosch, sí. Que és un dels socis fundadors del Biloba, que està doncs al polígon Neoparc, a l'antiga Nacional 2, just al darrere del Padel Indoor, per entendre'ns. Jo suposo que tothom ho té ubicat. És una zona magnífica per sortir de nit. I sobretot, Xavi, et suposo que ara un servidor es queixa de les altes temperatures, una manera de combatre-les a la nit, suposo que és atensant-se al Biloba.
Doncs la veritat que sí, que és la millor manera de poder passar aquesta calor que des del juliol ens està acompanyant, no?
Uh-huh. Xavi, escolta, ara la gent que ens escolti diu, bueno, i vale, i per què ha trucat el Xavi del Biloba si estàvem parlant d'una festa solidària en benefici de l'associació Down Lleida? Doncs perquè resulta que m'ha assabentat, Xavi, que vosaltres, el tema del vespre nit ho tinc claríssim, que vosaltres doncs obriu a les nits, però jo no sabia que obríeu de dia també.
Doncs sí, ja vam començar l'any passat amb les festes Pura Vida, que l'any passat ja va haver nenes solidàries i vam fer contra l'esclerosi múltiple, contra amb el càncer, uh-huh. I ara aquest any vam pensar de fer-ho amb els amics del Down, que, doncs, bueno, coneixem a la directora i ens ho va proposar, i conjuntament nosaltres el que volem fer és obrir Biloba a la ciutat i més amb aquestes associacions, no?
Pura Vida Solidari Party serà aquest diumenge, dia 15 de juliol, des de les 12 del migdia, no des de les 12 de la nit, no, des de les 12 del migdia fins a les 9 del vespre, 9 hores en les que el Biloba estarà obert, i tindrem música en directe, tindrem street markets, que són botigues d'aquestes de carrer, tindrem bohem markets, que són d'aquestes paradetes on pots trobar aquella cosa que potser has vist amb algú i no saps on trobar-ho, doncs ho trobaràs allí, aquestes peces fetes, jo què sé, les pulseres de cuir, aquestes històries, i els food trucks, que això ja fa uns anys que està de moda.
Sí, la veritat que sí, acompanyat també d'activitats com l'aquagym, també farem una festa de l'espuma,
ah,
i com no, no? També la piscina, que també la tindrem oberta, ja que és un dia familiar, perquè deixem entrar la gent de totes les edats, doncs que també puguin gaudir de la piscina.
Suposo que ja ho vau provar l'any passat, això dels d'obrir de dia, l'Open Air, Biloba Open Air. El perfil de la persona que ve de dia i ve de nit és totalment oposat, no? Bueno, oposat, vull dir que és molt diferent.
Sí, el de dia sempre, i més amb aquestes festes solidàries, és un ambient més familiar, que venen amb els nens. Uh-huh. I llavors també algun dia també fem alguna festa pro party amb música electrònica, que també és un ambient de més 16 anys o de més 20, uh-huh, cap endavant. Però clar, no té res a veure aquestes festes solidàries que fem, que en fem un parell o tres durant la temporada, amb qualsevol event que fem de nostre, de que organitzem nosaltres.
Però escolta, Xavi, et diré que jo ho trobo molt bé que feu festes diurnes, ni que sigui de música també, perquè no sempre tot ha de ser a la nit. És a dir, de tant en quant tenir alguna festa perquè els xavals de 16-17 anys, en lloc d'anar molt de nit, puguin anar amb una festa de música electrònica, al final, que escoltar el que els agradi, però pugui ser a les 8-9 al vespre, 8-9 del vespre, sí. Doncs és una bona iniciativa, també.
Doncs sí, la veritat que aquest any vam començar a programar, perquè la música en directe, la veritat que hem tingut molts problemes amb el so, i perquè, clar, ens demanen els artistes amb escape lliure, i algun cop aquest any el que hem fet és a adequades hores, i la veritat que les actuacions les estem ficant a les 11 de la nit, o a les 10 i mitja, com ara portem al Bad Bunny, el dia 22, i a les 10 i mitja la veritat que tenim bastanta afluència, ens estan demanant moltes sol·licituds per poder portar els crios de 12, 14, 15 anys, a part de, clar, com és una festa que serà de 8 de la tarda a 6 del matí, després la gent gran ja es podrà quedar, no? Mm. Però els crios podran veure a un artista com és el Bad Bunny, i i és una de les coses que vam voler canviar d'horari perquè ho pogués gaudir més gent.
Molt bé. Xavi, escolta, tornant al que parlàvem, aquest diumenge, dia 15, tenim el Pura Vida Solidari Party en benefici de l'associació Down Lleida. Això com funciona? Sí. Hi ha una entrada i tens accés a tot?
Hi ha diferents preus, si no recordo malament, de fins als 4
depenent
anys
de gratuït. I depenent de les activitats també o només depenent de l'edat?
Només de l'edat, Les activitats totes seran gratuïtes i l'entrada crec que la més cara és 5 euros. Llavors l'entrada és íntegra per l'associació de Down i, bueno, jo el que faria és convidar tothom que vingués perquè la veritat, jo vaig anar a una reunió i a les seves aules i la veritat que són uns xiquets que la veritat s'ho mereixen, que s'ho passin bé un dia i que disfrutin.
I tant. Doncs ja ho sabeu, si voleu col·laborar amb l'associació Down Lleida, doncs, escolta, la més cara, 5 euros. Teniu 9 hores d'activitats, d'entrar al Vilova, de veure els food trucks, escolta, música en viu, de xafardejar per les botiguetes que muntaran, per les paradetes per dins, i a més ens obriran la piscina. Per tant, escolta, 5 euros, tot va en benefici de l'associació Down Lleida, ho faran a Vilova aquest diumenge, des de les 12 del migdia fins a les 9 del vespre. Hi ha ombres, però segons diuen, seguirem encara amb la onada de calor, per tant, no us deixeu la crema solar a casa. Això per suposat, Xavi, escolta, que et felicito, enhorabona per aquestes iniciatives i, com sempre, un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i gràcies per pensar en les activitats que fem aquí a la ciutat.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado de 10 a 1 y de 5 a 8 y media.
I ara sí, és el moment en el que arriba l'entrevista cosmopolita. Cosme García, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Bueno, la darrera de la temporada.
Sí, aquesta és la darrera de la temporada. Hem volgut fer allò de, com diu, los focs artificials quan arriba la retreta final, no?
T'he de fer una pregunta...
maliciosa.
Capciosa.
Sí.
Per quan el llibre de les entrevistes cosmopolites...
Bueno, no em faguis parlar d'aquest
tema. Veus com és capciosa, ho veus?
No, perquè igual parlo malament d'un company d'aquesta casa i d'una institució, especialment del seu president.
Cosme García, va, entrevista cosmopolita.
Bueno, doncs avui he tingut la gosadia de buscar una persona que en principi no tenia previst de fer entrevistes, però li he dit que no parlaríem pas de la institució ni parlaríem de la seva responsabilitat, però sí parlaríem de la seva persona. Saben vostès que fa uns dies s'han nomenat els nous càrrecs, concretament la delegada del govern central a Catalunya i també el delegat del govern de Catalunya, però a Lleida. És a dir, el que era el govern civil, pues la subdelegació del govern, que actualment l'ostenta en José Crespín. Benvingut i bon migdia.
Què tal? Bon migdia, Cosme.
Bueno, t'he fet una mica encerrona, però al final, per pesadès, ja m'has dit...
Bueno, no, escolta, però és un plaer poder estar avui amb tu. El darrer programa de la temporada, i sí. ja... M'has insistit una mica i ja vaig dir que deixaríem passar uns dies per fer entrevistes per si els mitjans de comunicació volen parlar de la gestió i de la institució de la qual he assumit el càrrec, cap problema, però necessitava una mica de rodatge a conèixer tots els temes d'aquesta administració. Però en aquest cas, tu em vas demanar d'allò com a amic i conegut
poder...
L'amistat
se nota. El que sí que tinc que dir és que vaig estar a la teva presa de posició, primer que tens que fer és ficar aire condicionat perquè allò és una pena.
Molta calor. Qui em coneix bé sap que sóc molt calorós i vaig patir moltíssim.
Sí, se veia. La teva família estava preocupada, no? I també va haver una cosa que em va agradar, i que la gent ha de valorar les persones. No ha de valorar de qui és parent i de qui no és parent, ni el que diuen ni el que diran, ni a on està treballant.
Sens dubte,
A mi em va agradar la Tere Cunillera en aquest sentit quan va acabar el seu discurs, i per cert te felicito perquè tu vas elaborar molt bé el teu discurs. No per l'amistat, sinó per el que significa la institució que conec des de fa molt temps. No? Podria parlar de tots els governadors civils que va acabar l'últim, en Jordi Carbonell.
Correcte, que hi era.
I era, sí, tenies. I el José Ángel Flores també tenies.
I la Inma Manso.
Va dir Manso. Allí va estar correcte. Jo sí, discrepo amb algunes coses d'en Bella, que no ha rebut en moltes institucions, no ha anat a cap puesto, però bueno, això ho he dit públicament aquí i ho torno a repetir. Però bueno, va estar correcte i penso que està molt bé. Los que no et coneguin, José Crespín, qui és, d'on ve, on va néixer i a la seu d'en quina família?
Pues mira, José Crespín va néixer a Córdoba, a un poble de Córdoba, a la Rambla, fa 38 anys. Però bueno, la meva vida ha estat sempre un periple geogràfic, no? Vaig néixer a Còrdoba, d'allà és tota la meva família, i de fet està tota la meva família, excepte la dona, fills, els pares i la germana, tothom viu a, Còrdoba. I des de molt petit, llavors, jo vaig passar tota la meva infància i adolescència a Salou. A Salou, el meu pare era, treballava d'enginyer en una empresa i el van traslladar a Salou. I de Salou, als 18 anys, com molts joves d'aquesta edat, doncs vaig donar el salt a Barcelona, perquè jo volia estudiar...
Salou i Cambrils estan a prop.
Sí.
És on estiu la teva esposa.
Justament, justament. Després he après que hi ha una tendència natural, la gent de Lleida, de baixar la platja cap a Cambrils. Ben és cert que els de Salou tenim tendència a no anar a Cambrils, eh? Perquè, bueno...
No. Aneu més a la Pineda.
Exacte. I de Salou vam donar el salt a Barcelona amb 18 anys. Jo volia estudiar Publicitat i Relacions Públiques. Uh-huh. Aleshores, estic parlant de l'any 98. Només hi havia dues universitats públiques on es podia estudiar aquesta carrera. Era Madrid i era Barcelona. Jo vaig demanar poder estudiar en algun dels dos puestos i vaig tenir la nota suficient i vaig anar a viure a Barcelona.
I de la mà de qui entres al món polític, i és el que diu, perquè has estat amb polítics importants, dels quals ara en parlarem, fa pocs dies, un dels que tu ets molt amic, en José Montilla, sí, que li van fer Andalú de l'any, sí, i d'aquella emissora, i també és encantador parlar amb ell com a persona.
Pues amb sinceritat, és a dir, a veure, el món de la política jo l'he viscut sempre a casa, els meus pares, especialment el meu pare, però bueno, jo vinc d'una tradició, d'una família amb un compromís polític molt ferm, no? El meu besavi era un dirigent destacat de la República i va ser empresonat, no el van afusellar, però tenia una condemna i al final, després de 8 anys, el van alliberar. Però aquest compromís polític sempre ha estat present a casa, no? I tu em preguntes...
De la mà d'en qui?
De la mà d'en qui? Bueno, doncs pues molt senzill. De la mà de Miquel Iceta. L'any... Ja t'ho diré ara. L'any 2000. Fa 18 anys. El Miquel Iceta, aleshores, el van fer portaveu del grup parlamentari, el van fer vicesecretari del PSC, era un... una persona que havia estat sempre al partit, que havia ocupat càrrecs de molta responsabilitat, però va ser aleshores l'any 2000 quan el partit, el PSC, va adquirir un paper important de la mà de Pasqual Maragall. I jo el vaig conèixer amb una escola de formació a Tarragona, i ens van presentar i em va dir, escolta, demà o demà passat truca la secretària i vine a Barcelona que ens hem de conèixer. I això és l'any 2000 fins avui.
18 anys.
18 anys. Era alcalde d'Hospitalet i assumia la funció, compaginava amb la presidència de la Diputació de Barcelona.
Vens a Lleida i, bueno, en principi no cau gaire bé, allò de que, bueno, eres pariente de qui eres, però tu vens com un professional. I la veritat és que has estat treballant 8 anys.
Mm. Sí, sí, i la veritat és que ha estat, amb el pas del temps te n'adones, i això en política, en el món polític es té molt clar. El millor camp d'acció i l'espai de major experiència política sempre és la política local, sempre són els ajuntaments. De fet, jo sempre he estat vinculat al món local, a la Diputació de Barcelona, evidentment, com una entitat supramunicipal, però sempre molt a prop dels municipis, i l'etapa més recent, que ha tingut una durada de gairebé 8 anys, a l'Ajuntament de Lleida. Ja ho vaig dir el dia de la meva presa de possessió. De l'Ajuntament de Lleida m'emporto moltíssimes coses, m'emporto molt bona experiència, m'emporto molt coneixement, m'emporto bons amics, m'emporto grans companys.
De tot això en parlaràs amb el meu company, amb el Ricard, un dia, o amb el meu director, sí, David Velasco, per supost que t'invitaran. Però jo voldria conèixer-te i que els meus odiosos te coneguin una mica més de prop. Ets una persona que de colzes, estudis molt, o et passa com a mi, que em deia Joaquín Soler Serrano, que ve buscar, volar un mosquit i anava al mosquit, no al llibre?
Jo sempre ho he dit, a veure, a ningú ens agrada estudiar. Vull dir, a dedicar, segurament és molt més atractiu estar 3 hores estar 3 hores gaudint, pues, de la platja, dels amics, fent un viatge, que no pas estar 3 hores tancant a estudiar. Ara, que és el que et deia al principi, a la vida s'ha de ser serio i per tant quan toca estudiar s'ha d'estudiar, i jo estudiava, evidentment, i quan arribàvem als exàmens ens posàvem i estudiàvem i treia molt bones notes.
Havies fet teatre?
No, mai. No feia teatre perquè tinc aquella component de soc molt tímid, encara que no ho sembli moltes vegades.
Però Tenorio o Luis Mejía faries tu? T'agradaria més el Tenorio o Luis Mejía? O Xutri, a veure.
Xutri. Res, res de teatre, res. La veritat, soc dolentíssim.
I ballaves en folclore o no t'han fet ballar els teus pares? T'han vestit allò de los que vestien de faralà?
No, 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 que va, que va, que va. Ma mare sempre...
Sevillanes i tot això no es ballava.
Ma mare sempre em deia, o sigui, a veure si aprens a ballar sevillanes. Vull dir, és, ma mare és andalusa, evidentment, com jo i com el meu pare. Però és que... en molts aspectes de la meva vida té molt més pes la timidesa que tinc a mi
que sí.
Això de posar-me a ballar, la veritat és que no
ens quedem a Lleida. Has participat d'una festa que sembla mentida, que no coneixelles, perquè esteu a Barcelona treballant, quasi bé no la coneixeu, que és l'Aplec del Caragol, no? Aquest tarannà de Lleida no ho entenen a Girona, per exemple, que siguem així. Tu vius de prop, disfrutes de l'Aplec del Caragol?
Disfruto de l'Aplec del Caragol, tot i que és un secret que ja molts saben, a mi els cargols no m'agraden, no m'agraden. Sí, sí. Deuen estar bons, eh? Tinc un fre a provar els cargols, vale? Però després quan veig el que gaudeix la gent menjar cargols, penso...
La festa en si.
Exacte. Però, sí, a veure, si hi ha un element que es coneix de Lleida fora de Lleida, a la província de Barcelona i altres indrets de Catalunya, sens dubte aquesta festa és l'Aplec del Caragol. I jo la veritat és que la primera vegada que vaig viure l'Aplec l'any 2010 em va sobtar moltíssim. Va sobtar moltíssim aquella concentració de gent al voltant d'un punt d'atracció com és la gastronomia del Caragol, però evidentment tota la component festiva i de gaudir que hi ha al voltant d'aquella festa de 3 dies.
Parlem de coses de Lleida. Tu que has estat al Rovell de l'Ou i has viscut les festes.
Sí.
Ara et faré una pregunta de compromís. Que els teus nets els encanta. Quants gegants tenim al grup escultòric de l'Ajuntament de Lleida? Número.
Quants gegants? A aquesta pregunta li fas
a l'Àlex o li fas
al meu fill gran, a l'Àlex o a l'Hugo, i te la saben respondre.
Tu?
Jo crec que tenim 12. 11.
No, l'has dit bé, la primera, eh?
Sí, 12.
Sí,
12. Bueno, clar, és que a veure, jo amb els meus fills cada setmana, si no és dissabte...
Passes pel Museu dels Gegants.
És diumenge al matí, és el divendres a la tarda, hem de passar per la Casa dels Gegants, pel Museu de la Cultura Popular de l'Ajuntament de Lleida, que es va inaugurar ara fa 4 o 5 anys.
Lleida serà, amb la seva vella i el seu turó, Patrimoni de la Humanitat?
Lleida ha de ser Patrimoni de la Humanitat amb el turó de la seva vella.
Quina va ser la primera trucada que et van fer al moment que se van assabentar que tenies aquest càrrec de lo que era governador civil i actualment subdelegat? La primera trucada.
La primera trucada, doncs no la recordo, la veritat. No la truco. A veure, això va saltar, ho va publicar un mitjà de comunicació d'aquí un dissabte i a mi em van avisar la nit abans que es feia públic i llavors em vaig aixecar dissabte d'hora preocupat pel volum de trucades que podia arribar a tenir. I la veritat és que vaig haver de desconnectar el mòbil i estar pràcticament tot el dia sense atendre'l perquè va ser un continu de trucades. Ara, és a dir, no vull destacar cap trucada ni cap persona en concret, sinó és tota aquella gent de Lleida, tota aquella gent que ha compartit tasca professional amb mi a la Diputació de Barcelona, arreu de Catalunya, perquè per la meva responsabilitat i per la feina que he portat a terme tinc molts amics en tots els racons de Catalunya, gent de institucions de Madrid, de Saragossa, d'Andalusia, del meu poble, moltíssima gent.
Per acabar, tres coses molt ràpides. Te sents lleidatanista, te sents andalús, te sents independentista, te sents espanyolista, o te sents persona, o què te sents?
Me sento, i això la meva presa de possessió ho vaig dir, no? Em sento una persona que jo he voltat pel món i em sento ara mateix una persona de Lleida. La meva família és de Lleida, els meus fills han nascut a Lleida, la meva dona és de Lleida. Aquí és on estic adquirint a Lleida la plenitud de la meva vida.
I per acabar, aquesta pregunta algú em dirà que ho faig per peloteo, però me dona igual.
A veure, Cosme.
Què t'ha portat el teu sogre, l'actual alcalde de Lleida?
Què m'ha portat? A veure, l'alcalde de Lleida, l'Àngel Ros, és un animal polític. És un animal polític. M'ha portat coneixement, m'ha portat experiència, m'ha portat... ara mateix, a la subdelegació del govern, amb aquest càrrec que recentment he estrenat fa 10 dies, ja aplico molts coneixements que, sense donar-me'ls, me l'ha ensenyat una figura de primer nivell, a títol personal i a nivell polític, com és l'Àngel Ros, l'alcalde de Lleida.
I acabem. Ara et deixo que em comprometis a mi. com fer, volies fer relacions públiques, volies fer publicitat, tot això. Te deixo que tu em facis a mi una pregunta compromesa, però que sigui compromesa.
Una pregunta compromesa al Cosme... No, no sé fer-te preguntes.
Sí, pregunta, pregunta.
Una pregunta compromesa pel Cosme.
Sí, sí, la que tu vulguis. Vinga, va.
Però aquí el...
No passa res.
Aquí la funció d'entrevistador l'havies de fer tu.
Sí, jo, però de tant en tant te fan...
Jo era l'entrevistat.
Sí, però igual vas amb un programa d'aquestos del corazón i te van fer aquestes coses, no? Faig vostè una pregunta. Vinga, vinga, pregunta.
Bueno. Quin és el millor secret que té guardat el Cosme García al seu museu?
Ostres,
perquè vostès saben...
Va, no expliquis aquestes coses. Va calar-ho jo. No, el meu museu no. És la meva estima a la ciutat de Lleida, mm-hmm. no? I que el dia que no hi sigui, sempre queda el record d'aquelles persones, de les petjades que he pogut deixar amb aquesta ciutat de Lleida. Com deia l'alcalde Àngel Ros, la meva nòvia, li deia a ma mare, es diu Lleida, però mai li ha pogut donar nets, no? Aquesta és la meva, també, satisfacció i la meva pena, no? Però, bueno, una pena compartida. José Crespín, moltíssimes... Te diuen José, però jo és José Crespín. Moltíssimes gràcies per haver vingut, per acceptar aquesta darrera entrevista de la temporada. Te desitjo molta sort a tu, que ens vagi bé, molt bé, a Lleida, que la tingui sempre capdavantera i que per Lleida mai n'hi ha prou.
Sens dubte, Cosme, jo t'agraeixo molt aquesta estona que hem compartit en el darrer programa de la temporada i, escolta, estic a la vostra disposició per tot allò que us calgui.
Moltíssimes gràcies. Ricard, fins aquí arriba avui la nostra entrevista i nos retrobarem. Que tinguis unes felices vacances, que programem una bona temporada, com sempre, la cadena Cope de Lleida. Qualsevol emissora que vostè escolti li donarà els bons programes. Si ha preferit la nostra sintonia, mercès per la seva deferència. Ja ho saben, que estem a la seva disposició. El correu cosme@copelleida.com. Gràcies, bon migdia.
Gràcies, Cosme, bon estiu. El WhatsApp, ja ho sabeu, 664-526-180. Directes cap a la una, donem la benvinguda al Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
I encetem avui la ruta turística, canviant de comarca. La comarca, de fet, que ens durà fins a final de setmana i final de temporada, la Vall d'Aran.
I és la darrera comarca que hem anat deixant per ordre alfabètic. Hem fet totes les demés i avui arribem a la culminació de totes aquestes visites turístiques.
Doncs viatgem ben cap al nord de la província, cap a la comarca de la Vall d'Aran, amb tres propostes de rutes turístiques.
Una terra amb identitat pròpia, sí. I que, bueno, és digna d'admirar pel seu bon fer i per la seva fidelitat a les tradicions, als orígens, a la llengua. Anem avui a la Vall d'Aran i anem a Bossòst. Bossòst és un d'aquells nuclis, una d'aquelles poblacions, que contrasta fortament per la seva empenta comercial, hostalera i turística amb altres pobles de la mateixa Vall d'Aran, que estan mig abandonats, els quals semblen perduts a la muntanya, mentre que aquí a Bossòst el colorit i el xivarri dels seus carrers i tot l'entorn li donen un aspecte més aviat de ciutat. La població es troba a 710 metres d'altitud, al costat esquerre de la Garona, que és aquí on agafa la seva amplada màxima dins la vall. A l'altre costat del riu hi ha un nucli de cases que comunica per un pont de dos arcs, molt bonic, amb el centre principal de la població. El pont i el ramal del costat dret són coneguts amb el nom de Sant Fabián, nom de la capella que presideix el costat dret del riu Garona, que és dedicada al sant. Al voltant de la població hi trobem moltes ermites o capelles que foren bastides, segons la tradició, pels cristians de la localitat quan la Pesta Negra va assolar Europa. Els noms de Sant Roc, Sant Fabián, Sant Serat, Sant Antoni, Sant Joan Crisòstom i Mare de Déu de la Pietat sonen com a advocats d'aquesta població en perills i necessitats. Però la joia de la corona, que és aquí on volem anar, la trobem amb l'església parroquial de l'Assumpció de Maria, obra del segle XII. És una de les esglésies més velles de tota la Vall d'Aran i està aixecada de tal manera que presideix la població. El temple respon als cànons més tradicionals del romànic i s'ha mantingut a molt poques reformes. El seu campanar també és d'una gran bellesa. Hi ha qui diu que és el més vell de tota la Vall d'Aran per la seva torre quadrada de quatre pisos i línies esbeltes, amb obertures de mig punt i acabament amb una punxeguda coberta piramidal, el qual s'aixeca al costat nord-oriental. I al costat de tramuntana hi ha una porta on veiem que al timpà hi ha esculpida la imatge d'un Crist en majestat, envoltat dels animals simbòlics de l'Apocalipsi. Així mateix, són dignes de destacar els capitells d'aquesta mateixa porta amb detalls realment preciosos. En el seu interior es conserva una pica baptismal molt singular per la seva tipologia, ja que difereix de la resta d'exemplars aranesos. I la dita d'avui, per acabar, ens diu: juliol sense rosada, du la pluja amenaçada.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Doncs apa, que en 20 segons busquem les senyals, que les senyals horàries que ens diran que arribem a la una d'aquest dimecres 11 de juliol. Després d'informar-nos, tornem amb el Joan Ramon González dels Bocins d'Història i a dos quarts de dues les noves tecnologies a l'Info Cope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero.
La una, les 12 en Canàries.
Última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra ya en Bruselas para participar en la que será su primera cumbre de la OTAN, donde coincide también por primera vez con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sánchez atiende que Trump quiera más gasto en defensa, pero pide ser justos. Corresponsal José Luis Concejero.
España no tiene intención de aumentar por el momento el gasto en defensa, como exige el presidente de los Estados Unidos. Pedro Sánchez entiende la demanda de Donald Trump, pero asegura que se debe tener en cuenta también las aportaciones de España en varias misiones internacionales.
Somos empáticos con la demanda que plantea la administración norteamericana, pero para ser justos, es evidente que España es un país fiable, es un país comprometido con el vínculo transatlántico y sobre todo es un país activo.
Los aliados de la OTAN se comprometieron en 2014 a invertir el 2% de su Producto Interior Bruto en defensa. España ahora mismo está en el 0,9%.
Alfonso Jesús Cabezuelo, el militar de La Manada, podría volver a cobrar el 100% de su sueldo después de que el Ministerio de Defensa haya levantado su suspensión. Su abogado, Agustín Martínez, asegura que a pesar de la medida, el militar no puede solicitar nuevo destino.
La orden lleva también una prohibición expresa de solicitar vacante, es decir, de solicitar destino, con lo cual prácticamente, digamos que un eufemismo, se le reincorpora al servicio porque efectivamente ha de hacerse así, pero se le prohíbe solicitar ningún tipo de vacante al resto.
Los hermanos de Manuela Morales, la mujer española asesinada ayer en la localidad francesa de Pau, junto a su hijo pequeño, su padre y la pareja de este, viajan al país vecino para hacerse cargo de la repatriación de los cadáveres. La policía francesa lo investiga como un crimen machista a manos del marido de Manuela. La localidad sevillana de Pilas, de donde procede la familia, sigue conmocionada, tal y como ha contado en Herrera en COPE su alcalde, José Leocadio Ortega.
Allí estaba absolutamente destrozada y absolutamente asombrada porque no tenía la más mínima sospecha de que hubiera ningún problema familiar, ¿no? Es más, no daba crédito a las noticias que se están filtrando y decía que era imposible porque ella no tenía absolutamente no tenía idea, ¿no?
Bueno, y más de 300.000 pacientes podrían verse afectados por el mayor escándalo odontológico de la historia de España, el caso Idental, con supuesta publicidad engañosa para captar clientes. Álvaro García.
25 clínicas de toda España denunciadas por presunta estafa y mala praxis. El presidente del Colegio de Odontólogos de la Primera Región, Antonio Montero, explica qué tienen que hacer los posibles afectados.
Los afectados lo que tienen que hacer es denunciarlo, en principio, recabar toda la información que tengan, toda la documentación, facturas, presupuestos, hacerse a poder ser con su historia clínica.
La fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela.
Hoy en El Espejo recordáis la historia de algunos cristianos en Tierra Santa para intentar comprender por qué se quedan en un lugar tan complicado para vivir mientras otros se marchan.
Aprovechamos que nuestro compañero Fernando de Aro ha estado en la Franja de Gaza comprobando sobre el terreno cómo viven allí los cristianos en ese difícil territorio. Y nos fijamos en la historia de Suhaila Tarazi. Es la directora del Hospital Al-Ahli de Gaza. Nació allí, pertenece a la comunidad greco-ortodoxa y subraya que los cristianos son los ciudadanos originarios de Gaza, aunque hoy quedan muy pocos, apenas 1,000. Cuando Fernando le pregunta por qué no se ha marchado, como han hecho miles en los últimos años, ella responde que los cristianos, aunque pocos, tienen una misión esencial en esa tierra martirizada, la misión de la caridad y la paz. Pero hay mucho más que contar de esta mujer y de la libertad de los cristianos de Gaza. Lo haremos dentro de un ratito en El Espejo.
Pues muy pendientes del Espejo y también en los deportes del Tour de Francia, Santi Duque.
Con la quinta etapa de la Ronda Gala ya en disputa, en una jornada en la que el perfil ya no desaparece, en lo que puede ser una buena oportunidad para Alejandro Valverde, equipo de enviados especiales especiales, Kiki Iglesias.
En la Bretaña estamos camino de Quimper, ya 184 kilómetros para la llegada. Todavía falta para que lleguen los 20 muros que van a marcar el desenlace de la etapa. Se ha formado ya la etapa, la escapada del día, con 7 hombres, sin españoles. El mejor colocado en la general es Sylvain Chavanel, a 1.48 del líder Greg Van Avermaet. Ahora la diferencia es de 2.47 con respecto al pelotón del líder.
En fútbol, gracias Quique, el mercado de fichajes sigue sacudido por el traspaso de Cristiano a la Juventus. Acaba de decir Allegri, su nuevo entrenador, que es un salto de calidad para el fútbol italiano y para la Juve. Y además el mercado nos deja la llegada del valencianista Maximovic al Getafe y la de la Jun al Villarreal, procedente del Sevilla. Ya saben que hoy se disputa la segunda semifinal del Mundial de Rusia a las 8, Inglaterra-Croacia, para acompañar en la final a Francia, que derrotó ayer a Bélgica por 1-0. Lo contamos desde las 7:30 en tiempo de juego. Y en tenis hay jornada grande hoy en Wimbledon con los cuartos de final de la competición. A las 2, Djokovic, Nishikori y Federer, Anderson. Y a las 4, Rafa Nadal busca las semifinales frente a Del Potro y Raonic hará lo propio frente a Isner.
Gracias, Santi. Te estamos contando la última hora en el mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
5 minuts i escaig ja per sobre de la 1. Soc el Ricard Álvarez. Com estàs? Comencem el migdia a Lleida. Estem a la meitat de la setmana, dimecres 11 de juliol del 2018, hores d'ara. Hem guanyat graus, ja estem fregant els 30. Ull, que ja ha activada la prealerta Inuncat, perquè a la meitat nord del país poden haver tempestes que deixin fins a 20 litres en 30 minuts. El poc espai de temps és el que els fa perillosos. 30 minuts, 20 litres, en tot un dia no passaria res, però en 20 minuts o mitja hora sí que és un problema. Tot seguit, donem la benvinguda del Joan Ramon González, parlem de bocins d'història. I a 2:15, el darrer espai de la temporada també de noves tecnologies amb el Jaume Sitjar i el David Casero, l'Infocope Lleida, que també els pots trobar a internet. Els pots trobar a internet a l'infocopelleida.com.
La llibertat comença quan tens espai per ser tu mateix. A Ou Roig donem espai a les nostres gallines perquè donin el millor d'elles mateixes i puguin oferir un sabor únic, especial. El sabor de viure en llibertat. Ou Roig, gallines felices.
¿Viajas por autopista? La seguridad es importante para ti y para nosotros. En Autopistas te acompañamos en tus desplazamientos para que tus viajes sean lo más cómodos y seguros. Si tienes que viajar, ven a visitarnos el 14 y 15 de julio al área de servicio de Lampurdá, dirección Barcelona, y revisaremos tu coche rápido y gratis. Porque en Autopistas queremos que vuelvas, viaja seguro.
Estàs pensant en treure't el permís de conduir? Vine a Autoscoles Miró. Tots els permisos, cursos intensius matí i tarda i horaris a convenir. Professorat de primer nivell. Centre autoritzat per als cursos de professionals del transport ADR, CAP, competència professional, entre d'altres. Autoscoles Miró, més de 50 anys formant conductors. Estem a Guissona, Agramunt, Artesa de Segre i Lleida. Truca'ns al 973 21 26 29.
Braseria Qui, un bar-restaurant molt acollidor i amb la brasa sempre a punt. Esmorzars, la millor carn, gran assortit d'ibèrics i formatges de la Manxa. Menú diari i menú especial de cap de setmana. Prova les nostres especialitats com el lechazo al forn, el cocido madrileño, el bacallà al pilpil i marmitaco. Demana pressupost per sopars d'empresa i amics. Braseria Qui, a la Nova Balàcia, carrer Enric Pubill, Loparrano 16. Reserves al 973 83 28 10. Autocamión Servi, taller autoritzat d'Ebobus Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamión Servi. Serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
I ara sí, aquí està amb nosaltres ja el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia. Aquí ja amb l'escalor, o sigui, a tope. Ja...
Sí, sí, guaira. Sembla que tinguem alguna dolència, això d'amb l'escalor, eh? Però és veritat, eh? És cíclic. Ho vam parlar la setmana passada, ho he parlat amb molts convidats. Sí. Te'n recordes l'època fa un mes,
sí, que feia només, fred,
que dèiem, aquest any, no, ui, aquest any no tindrem estiu, no farà tant, calor l'estiu, doncs veieu com sí. I a l'hivern, ja us avanço, ara em tiro a la piscina, trac la meva bola, però ja us avanço que a l'hivern farà fred.
Pues crec que no t'equivocaràs gaire. Ja veuràs com seràs un adivino perfecte. No? I tant que
tardarà més o menys, però l'hivern farà fred. Segur, ja segur, ho dic jo.
Segur.
Joan Ramon González, la darrera de la temporada, deixa'm que obri la carpeta. Espera, aquí tenim el paper amb el contracte per la renovació, és el que fem tota aquesta setmana amb tots els col·laboradors. Està jo te'l deixo aquí, te'l llegeixes.
No hi ha lletra petita. La lletra petita és la que és més perillosa.
En fi, escolta, que hem fet tot un any, una altra vegada, tota una temporada. L'altre dia m'hem parlat molt bé d'aquest espai. És un espai que m'encanta, jo ho sento. Potser, segurament, algú ens escolta i diu, pues a mi no m'agrada gens. Doncs escolta, no sé, envia'ns propostes per modificar-lo, que això és fàcil, 664-526-180, tens aquest número de WhatsApp, i les propostes sempre són benvingudes i són constructives, sempre. Aquí no hi ha matís, sempre són benvingudes, 664-526-180. Però jo crec que aquest format de bocins d'història, l'altre dia, repeteixo, me'n tornaven a parlar molt bé, des del punt de vista de... Hi ha gent que em deia, mira, jo mai a la vida em posaria a llegir o a veure un programa d'arqueologia ni d'història, perquè m'avorreixen molt. Però, tal com ho feu, aquests 10 minutets, amb aquest trosset de la història per conèixer coses properes, diu, m'encanta, els bocins d'història.
Perfecte.
Pues són aquests. Bé. És aquesta la idea. Sempre he dit el mateix, que va néixer amb aquesta idea exactament.
Correctament, sí, senyor.
En tant, entenc que ho hem sabut transmetre.
Bueno, pues ho celebro. Així és el contracte, lo que diu honoraris, haurem d'ampliar-lo,
Bueno, ho podem multiplicar, però...
Sí, però exactament, perquè si tenim aquestes ràtios d'audiència... Sí,
encara et dec un dinar o un sopar.
Tranquil.
Sí, fica-ho al Debe o a la Ver.
Exactament, a la Ver.
Joan Ramon, quin bocí d'història ens has destacat avui?
Bueno, pues avui, com és un final de temporada i hem tingut un comiat el 4 de juliol d'una persona molt estimada per tothom, crec que valia la pena recordar a la persona del Víctor Pérez Pallarés.
Que n'hem parlat més d'una vegada aquí.
Exacte, per això mateix. Com hem parlat molt més d'una vegada, pues, dintre d'aquests comiats que s'estan produint, encara estan sortint avui mateix a la premsa, avui concretament havia un article a la mañana de companys seus de l'Episcopal, i aquesta faceta tan variada que tenia el Víctor, primer com a persona entranyable, després també com a gran artista, sense cap dubte, és un artista de cap i peus, però un artista proper, no són d'aquests divos que a vegades se ho creien que estaven molt lluny, sinó que lo tenia sempre molt a prop, i com a artista de totes maneres també es va vincular a la vida de la ciutat, i va fer tasques també des del punt de vista didàctic. A l'Episcopal, pues, era un dels professors de l'Institut Artístic, perdó, de Batxillerat Artístic, i també fins i tot va estar director del Museu Morera, és a dir, que també es va mullar dintre del que serien aquestes fenyes més administratives. Per exemple, després de recuperar el Museu Morera en la democràcia, del 75 al 83, va ser el director i és el que el va instal·lar en el Roser, li va donar aquella imatge que encara molts en tenim, d'aquell Museu Morera recuperat del llarg oblit que havia tingut uns anys abans. I ara aquest museu que està pendent d'anar-se pues, cap a un emplaçament nou.
Li ha costat una mica.
Correcte. El Víctor va néixer a Lleida l'any 1933 i va ser, bàsicament, si l'hem de definir, pues, va ser un pintor. I també, dintre de la pintura, una variant que és el gravat. Llavors és un dels grans... El gravat ja sabem que és aquella tècnica de, a partir d'un original, pues, fer unes tirades més o menys curtes d'aquella mateixa imatge que permet difondre més aquell dibuix. Uh-huh. L'home va començar a estudiar a l'Escola del Cercle de Belles Arts de Lleida i va ser company de Leandre Cristòfol, per tant, és d'aquests homenots que estan vinculats perfectament ja en tantes coses de l'art de la ciutat. I a l'any 51 se va inscriure a l'Escola d'Arts i Oficis de la Llotja de Barcelona, i on va rebre un guardó ja en l'assignatura de dibuix. Ja va destacar com un dels bons alumnes i destacadíssim, no? I el gravat lo va estudiar amb l'Antonio Llepinell i amb Teodoro Misiano, i també va rebre totes les ensenyances d'aquella persona més destacades, i per això li va permetre que l'any 55 es portés un premi ja en la tècnica del gravat. Per tant, veiem que ja des del principi ja va començar a destacar tant per seus estudis com per les seves pràctiques, no? Fou deixeble d'altres pintors importants, com el Francisco Labarta, que també li va animar molt el tema de la construcció de l'obra, a lo que seria concebre l'obra, cosa que li va ajudar per una altra de les facetes importants que té el Víctor, i que és el mural, que no és el mateix pintar un gravat, que és normalment de mida petita, o pintar un quadre que pintar un mural.
Clar, no és el mateix, però és veritat que molta gent després el recorda
sí.
per l'obra gran.
Correcte, correcte.
L'obra gran, vull dir...
sí, sí, de mida.
De mida.
Sí, sí, sí.
I molta gent, aquests dies vam parlar amb el Jaume Vilella...
Correcte.
I amb d'altres persones, amb el Cosme, i deia, no, sí, el mural que hi ha a l'Ajuntament,
correcte.
El mural que hi ha no sé quina església...
Correcte.
Al final són els que potser perduren, eh? Bueno, sí, sí, perduren, sí, sí, perduren sí. tots, però el que sí, sí, la gent sí. coneix més.
Sí, no, és la força que tenen els murals, uh-huh. i jo crec que en aquest sentit el mural, bueno, inclús els grans pintors, pues, també a vegades se recorden més per els murals que per obra petita, no? Leonardo da Vinci, a part de tota l'obra que té, pues, aquelles pintures que hi ha del Sant Sopar, pues, és un dels murals, que a més que no està fet al fresc, és d'aquells complicats de, uh-huh. de guardar-lo, o per exemple, pues, no diguem, del Miquel Àngel o, no sé, o la Capilla Sistina, pues, és precisament els murals que en tenim, no? Bé, doncs, el Víctor, evidentment, és una persona que, a part d'aquesta tècnica del mural, doncs va continuar, va estudiar també a París, va tenir una amistat també amb el Josep Maria Sucre i va estar dintre del Cercle Maiol. Per tant, es va relacionar amb totes les vanguardies dels anys 50 i 60, amb la qual doncs, va aconseguir destacar força en tots aquests sentits. El director del Museu Morera actual, el Jesús Navarro, lo classifica com un dels principals gravadors de l'informalisme català, que això queda una mica com a contradictori, perquè sembla l'informalisme, però és una tècnica d'aquestes que era d'entre del món abstracte, perquè era un dels treballs en els que es trobava més còmode, tot i que, com has dit molt bé, els murals que fa no són abstractes, sinó que els murals són figuratius. Clar. I que són unes figures, a vegades així estilitzades, té un colorit molt, molt fort, i que sempre, i em sembla que alguna vegada l'havien comentat, sempre m'he cridat l'atenció la personalitat que tenen les cares amb els ulls, uns ulls negres sense nineta. És una personalitat que té, i que a vegades, si t'ho mires molt a prop, donen inclús una sensació una mica d'angoixa, perquè no tenir ninetes són uns ulls inexpressius, però que al mateix temps ell sabia, dintre d'aquella foscor, donar una expressió especial. És una característica del seu estil, que inclús un dia parlant amb ell no em va saber dir per què, és allò que espontàniament li sortien així els ulls i no li va donar més importància, però allò que diu...
Al final es va convertir en un tret
personal. Exacte, és un tret diferenciador, sí, i sobretot sí. en els murals és tot o bé tot. És a dir, ahir concretament, per exemple, estava a Serós, a l'església de Serós, on... hi ha un dels murals que inclús lo va fer l'any 65 i actualment de les últimes obres de paret que va restaurar també perquè no es perdés i la va restaurar el mateix i que conta l'anècdota de que quan estava pintant-los com va néixer el fill gran, el Víctor, l'arquitecte i que estan pintant allí el mural aquell de Serós, li van avisar de que havia nascut el seu fill, amb el qual, doncs vinga, corre cap a...
Curiosament, és un moment de la vida que te n'acabes en recordant, sí. perquè sempre t'enganxa fora de lloc, eh?
Correctament, correctament.
Sí, jo ho dic sí, per experiència sí. també.
I per això era aquesta anècdota, i pel fet aquesta de la vinculació que sempre hem tingut amb el Víctor i Serós, i inclús l'anècdota de que al principi, en el primer mural, havia pintat, a part de l'escena del Sant Àngel, tot el que hi ha representat en l'església de Serós, havia ficat un petit paisatge, perquè també li agradava molt el paisatge, havia pintat a Sant Pere de Roma. I després en la restauració va tenir algunes crítiques, va aprofitar i va canviar Sant Pere de Roma pel monestir de Vinganya, uh-huh. que està a 2 quilòmetres de Serós, el qual va fer tot un homenatge al patrimoni local. Mira. Són aquestes petites llicències que es permeten als grans artistes. A nivell de Lleida, evidentment, va ser una persona molt vinculada, perquè, per exemple, entre d'altres coses, doncs, va formar part del famós grup Cogul, que estava format, entre d'altres, pel Comas Tadella, l'Ernest Ibáñez, l'Albert Vives, l'Àngel Jové, i que va ser un grup creat a l'any 64 d'artistes d'avantguàrdia i que era l'últim que quedava viu. Per tant, en aquests moments, diríem, el grup Cogul, que a més té aquest nom tan potent de l'art prehistòric i que s'associa en l'art entre abstracte i figuratiu i, per tant, tan lleidat a la vegada, malauradament, doncs, ara el grup ja ha quedat definitivament per a la història. I en aquest sentit el Víctor va ser una de les persones que també van contribuir moltíssim amb això. Evidentment, és una persona, i suposo que aquests dies també, com has dit molt bé, s'ha parlat molt d'ell, però una persona que també s'havia de guanyar la vida i per això, entre altres coses, pues, es va dedicar a la docència en el Col·legi Episcopal, però també es va presentar molts concursos, per exemple, dels cartells de les festes de maig, i va guanyar el cartell quan era per concurs, i se guanyaven diners, no era com ara es fa per designació directa, en plan homenatge. Va guanyar el cartell de l'any 60, 62, 64, 65 i 67.
Caram!
És a dir, que potser després del Roig de Nadal, l'altra persona que més cartells tenim actualment és el Víctor Pérez Pallarés. Víctor Pérez Pallarés, que a vegades, però confondre'l amb un altre artista que en família llunyana, que és Víctor Pallarés, per això fica la P de Pérez, a vegades abreujada, quan firma, perquè quedi clar que no és l'altre, l'escultor, el Víctor Pallarés, escultor, sinó que ell és el Víctor Pérez Pallarés, el gravador i pintor. A part d'aquests premis, també doncs, va contribuir, obtingué la medalla, per exemple, Vilaltella del Cercle de Belles Arts. Va ser també una persona que va aconseguir altres premis importants, com el Premi Bató del Gravat. En fi, és probablement seria un currículum enorme i llarguíssim el que podríem, en aquest sentit, destacar completament amb ell, no? De les diferents coses que hi ha. Probablement, com has dit molt bé, a part de l'obra pictòrica que la podem veure al Museu Morera i en d'altres llocs, els murals és el que ha quedat, i aquí a Lleida tenim els murals de la Diputació, el que presideix el Saló de Plens de l'any 75, en el que hi ha una alegoria a lo que és l'evolució de les diputacions. Tenim el mural de... Aquest potser és molt entranyable, el que hi ha a la Paeria, en el qual es veu una seu vella que s'està construint. Per tant, té un aire així amb els paers, amb aquests ulls així anguniosos que té. El de l'església de les Frarets, una església a la que tenia també un carinyo especial. També tenim uns murals magnífics. I, en fi, hi trobarem moltes esglésies de pobles de la vora, en les que hi ha, per exemple, el Carme, també, a la Pobla de Ciérboles, al Colea de Cinca, a Bellver de Cinca, a Serós, com hem comentat abans, aquí a l'ermita també, a l'ermita de Granyena. En fi, l'obra és tan àmplia que sortosament se li van fer homenatges, se van fer exposicions, tot i que a ell no li agradava tenir exposicions personalitzades, sinó que li agradava més participar en les col·lectives, però té una obra magnífica que es va editar l'any 94 de Mestres de Ponent, en la qual se recull bona part de la seva obra. Vull dir, en resum, podríem dir que sortosament va viure en vida el reconeixement per part de molta gent.
Sí, que de vegades obra. No es pot dir de tothom el mateix. Correcte. Per desgràcia.
Correcte, per desgràcia. I crec que això és important, i que va estar pràcticament actiu, tot i que ja tenia una salut un pèl delicada últimament, actiu fins a l'últim moment, no? Com a president dels Amics de la Seu Vella, doncs hem de reconèixer que també va ser un amic magnífic de la Seu Vella, a part d'amic personal, i entre altres coses, sempre amb aquella generositat, recordo doncs, quan vam editar l'anuari de les publicacions de la Seu Vella, es va fer 4 bossets a veure quin logo podíem utilitzar ràpidament, i un, el més senzill, que és el que es va triar, és el que era un campanar, bueno, una silueta vertical i dos curves al costat, que amb la qual significava d'una manera tan senzilla, d'una manera tan potent, el que és l'estructura del campanar. Entre això, i també havia dissenyat temps enrere la insígnia dels Amics de la Seu Vella, també hi ha el campanar amb una rosassa magnífica, doncs se li va fer soci d'honor, i per tant és un dels socis d'honor destacats que tenim, i que malauradament doncs, també des de l'associació ens van planyer de la pèrdua d'aquest magnífic home, homenot, sense cap dubte, que és el Víctor Pérez Pallarés. I que, d'alguna manera, doncs, aquí he volgut recordar-lo, crec que era merescudíssim, és un bocí de la història relativament recent, perquè hi va néixer el 33.
I que l'han pogut viure.
L'hem pogut viure, però que sortosament queda, a part del record de los que van tenir l'oportunitat de conèixer, la seva obra, que aquesta sí que, pues, com tota obra d'artista, pues, és quasi eterna, diríem, i mentre hi hagi humanitat, pues, tindrem l'obra d'aquest magnífic personatge que hem tingut oportunitat de tenir-lo amb nosaltres.
Bueno, Joan Ramon, fem una pausa i a veure com acabem avui.
A veure, els carrers.
En el Summer Outlet de Ford tenemos descuentos únicos en vehículos de stock. Solo hasta fin de mes, stock. Para que te lo puedas llevar este verano, stock. Con descuentos de hasta 4.500 euros en un Ford Fiesta o hasta 7.000 en un Ford Kuga, stock. Infórmate de todos los descuentos y condiciones en Ford.es, stock. Una promoción que hace tiempo que no se veía. Financiando con FCE Bank, stock.
Houston, tenemos un problema. No sé para qué costa tirar. Puedes elegir prácticamente cualquiera de España y Portugal con Rodasol. Y me gustan todas. Eso sí, hay que darse prisa para pillar esta vuelta, que el 7% de descuento es solo hasta el 15 de julio. Y las vueltas dan mucha vida.
Nautalia Viajes.
Si piensas que deberías pagar menos por alguno de tus seguros, sigue escuchando. Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Mi trabajo es limpiar la basura.
En la vida.
Tal vez podrías entrenarme.
Y en el cine.
¿Alguien quiere explicarme las reglas?
Su valor principal.
Si pierdes, no te pagan.
Es no rendirse jamás.
Si te subes al ring y lo das todo, ganarás pase lo que pase.
Nacido para luchar y Demis.
Quiero que le salves la vida a mi hija.
2 de Steve Austin. El sábado por la noche en 13.
Opel Grandland X, el nuevo SUV de Opel, este mes con 4 años de garantía y mantenimiento a un precio increíble, patrocina el siguiente espacio.
La próxima semana Luis Enrique será presentado como nuevo seleccionador español. Nadie discute su brillante currículum ni su preparación. Las dudas que genera Luis Enrique se refieren más a si reúne el mínimo de respeto y educación que se exige a un seleccionador nacional. Entender que es el entrenador de todos y que toca unir y no dividir será clave para empezar con buen pie esta aventura.
Y ahí están. Ya salta al terreno una selección con los mejores integrantes de su categoría. Un grupo dispuesto a dar el máximo para hacernos sentir toda la emoción en nuestros asientos.
Celebra la llegada de la selección Opel y llévate el tuyo desde 8.800 euros. Aprovecha ahora los días de la red y descubre ofertas exclusivas en toda la red de concesionarios Opel. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco Cetelén S.A.U. hasta fin de mes. Consulta condiciones en opel.es.
Cuando sabes que al contratar el seguro de coche con Verti te dan 3 meses gratis, no te queda otra que ponerle una excusita a tu actual seguro. Como la de, oye mira, que me he mudado a Inglaterra y aquí con el coche no hay quien se aclare. Llévate 3 meses de seguro gratis en Verti.es. Verti, el seguro más que perfecto.
Doncs apa, encara amb la constant polèmica pels noms de carrers, no sé si hi ha un carrer Víctor Pérez Pallarès.
Aquí a Lleida no, però sí que ho té a Vilaller.
Ah?
El lloc, ell era molt de Lleida, per descomptat, però tenia un racó en el seu cor a la muntanya i tenia casa a Vilaller. La vinculació al Col·legi Episcopal va fer que també estigués a la zona d'estiu de la colònia de Riu Pedrós, el que era l'antic residència d'estiu del bisbat aquí de Lleida, que actualment és un seminari per l'Església Ortodoxa, inclús a l'ermita de Riu Pedrós també té pintura, i era una persona molt vinculada a Vilaller. Per tant, és interessantíssim que viu, i com a mínim farà uns 15 anys el carrer existeix i ell ho va poder viure. Yeah. I recordo una de les petites sorpreses aquestes que te dona la vida, haver parat un dia anant de camí a la Vall d'Aran a fer un cafetó en el carrer Víctor Pérez
Pallarès. I no ho sabies? Vas veure la placa?
No, però el bonic va ser que veient-lo va vindre ell, el Víctor, perquè passava cap a casa i és veure a la persona fer el cafè junts allí i tenir
a sota de la placa
del Víctor P. Pallarès. És un carrer, a més, que és paral·lel, és perpendicular, perdó, al sortir de Vilaller, a la carretera principal. Uh-huh. És a la zona dreta, la que baixa de la muntanya fins a la carretera, i aquest carrer, que és perpendicular, creua dos carrers paral·lels a la carretera. Un carrer que és el carrer Lleida, on hi ha aquests lligams, i un altre carrer que t'agradarà molt, el que està tocant a la muntanya, que és el carrer número 2.
Es diu així?
El carrer número 2.
Perfecte, mira, veus?
Exactament. Per tant, a Vilaller tenim, paral·lel a la carretera, des de la muntanya, el carrer número 2, carrer Lleida i la carretera, i perpendicular a tots ells, tallant-los, està el carrer Víctor Pérez Pallarès, que se li va donar vida i que crec que és, com tantes coses, no esperar a vegades que la gent mori per fer-li els homenatges, sinó donar-li aquest reconeixement. Doncs... Per tant, aquí crec que magníficament és una bona cloenda per parlar de carrers i aquesta població de la capital històrica de la Ribagorça, de l'Alta Ribagorça, que és Vilaller.
Que bo.
Tenim aquest carrer.
Carrer 2.
Sí, número 2. A més, no 2, sinó número 2.
Número 2. Carrer... Sí.
Ara ho està mirant.
Sí, senyor, mira, carrer número 2 es diu. Sí. Si on vius, el carrer número 2, el número 2.
Exactament.
Segona.
Exactament. Sí. Això faltaria buscar un districte que de ser el 2, el 02, o el que sigui així. Seria la cosa d'aquestes divertides.
Molt bé. Sí, senyor, mira, carrer Víctor P. Pallarès.
Sí, i aquí exactament.
I aquí hi ha el bar on vas fer el cafè.
Correcte.
Bueno, sí, dic aquí és perquè he obert una aplicació de mapes i estem veient la cartografia de Vilaller i, efectivament, si voleu una a veure'l,
com a curiositat, sí, i passeu per allí, és que és, re, està, és perpendicular, mor a la carretera, aquest carrer, per tant, podeu parar, a més un bar, no necessàriament anar d'un bar, per parar, però,
no, no, però
a vegades sempre ajuda. És un edifici que trobareu en diagonal, el bar, i per tant aquest és el carrer.
Té l'avantatge que sempre se pot aparcar.
Sí, es pot aparcar.
És una facilitat que també hi ha sortint de
Vilaller. Sempre ajuda.
I prop de la seva casa, que tenia ella allà a Vilaller.
Molt bé, Joan Ramon.
Un record per ell, per sempre, i a tots, pues, un bon estiu.
Bueno, Joan Ramon...
ja ha firmat el contracte.
Ha signat, ja. Aquí a la pausa ja hem signat i ja, i ja
tant...
seguim. Bueno, et truco la primera setmana de setembre. Uh-huh. Aquest sembla lluny.
Sí, però està aquí mateix.
Són 7 setmanes, no?
I tant.
Quan dic 7, vull dir 7, eh? No, vull dir, és llarg, eh? Vull dir, es poden fer moltes coses a l'estiu. Per tant, Joan Ramon, escolta, et desitjo que puguis gaudir de minuts amb família, amb amics, sense estrès, sense feina, i que tornem amb les piles ben carregades. Com ja saps, ha estat un plaer que ens hagués acompanyat tota aquesta temporada. Crec que, a més, jo pel que ens van dient, si no, ja sabeu, teniu el número de WhatsApp per fer propostes constructives, positives o negatives, però constructives, i si no hi ha alguna cosa estranya, crec que tornarem a tenir els bocins d'història la temporada vinent.
Bueno, pues amb aquesta esperança també confio, i també agraeixo la confiança, i pues això, si els oients estan contents, pues bona senyal de que aquest esforç divulgatiu que volem fer del nostre patrimoni històric pues arriba, i és l'objectiu. Per tant, a disfrutar-lo plegats.
Bon estiu, Joan Ramon.
Lo mateix a tots. Gaudiu-lo.
El 16 de julio vuelve Prime Day a Amazon. Es un día y medio épico con nuestras mejores ofertas. Tanto si buscas un televisor de pantalla plana, unas zapatillas deportivas, unos auriculares, artículos de cocina o para el hogar, encontrarás montones de ofertas en marcas como Samsung, New Balance, Philips, todas en un solo lugar. No te pierdas Prime Day en Amazon, del 16 de julio al mediodía hasta la medianoche del 17, en exclusiva para clientes Amazon Prime.
Doncs ara que parlem de noves tecnologies, directes cap a les 2 de la tarda des de l'Infocope Lleida, com sempre, ens pots trobar a www.infocopelleida.com, també al podcast. I aquí als estudis estem amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Carme? Bon dia.
I amb el David Casero. David, bon dia.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, hem arribat al darrer de la temporada, Jaume.
Sí, avui ens acomiadem ja, Ricard.
Avui ens acomiadem.
Ens dones vacances?
Si us dono res, 6-7 setmanes, ara ho calcula. 6-7 setmanes, no és tant,
eh? Pràcticament ni ens enterarem, eh?
Tampoc paren, però és veritat que a l'agost també ja s'afluixa una mica, també les presentacions i les cosetes noves de noves tecnologies. Jaume, programa número...
Avui programa 442.
Saps què fèiem fa un any?
No
celebrar el 400.
400, com passa? Eh?
42 setmanes han passat així, eh?
Va, vaja.
Ulla.
Ah, sí.
Vinga, Jaume, de què parlem
avui? Doncs això, programa 442 i darrer de la desena temporada en antena aquí a Cope Lleida. Un espai que intentem portar les noves tecnologies a l'abast de tothom. Alguns ens diuen que és molt interessant el que diem, però hi ha dies que no ens entenen. Uns altres, que segurament només toquem les coses així per sobre, o no entrem amb molta profunditat. Res, la nostra intenció és una mica fer-vos arribar aquesta actualitat tecnològica, aquesta actualitat de la informació i la comunicació, on cada dia estem més envoltats d'ella. O si no, què haguéssiu pensat fa 10 anys, quan vàrem començar, que encara no havia cap smartphone?
De què parlàvem? De què vam parlar el primer programa?
De SMS.
De SMS?
De SMS, i de sistemes de seguretat i socorro de SMS.
I de wifi?
I que podíamos enviar cositas.
Parlàvem de wifi.
Alguna cosa de wifi.
Hablábamos de ADSL 10 megas, sí. Con su desplegament.
Fixeu-vos que les sigles ADSL ara ja denoten un temps passat.
Sí.
La ADSL, en canvi, va ser tota una revolució, la ADSL. La meva primera ADSL a casa va ser de 256K.
Bueno, sí, la primera.
Que era, vaja, no res de velocitat comparat amb avui en dia, però va ser tota una revolució, llavors.
Havia tres modalitats, 256, 512 i un mega. Un mega.
Un mega era d'empresa, això ja.
Lo siento por vosotros, yo era muy joven.
Molt bé. Doncs un any que hem parlat de seguretat, de nous dispositius, de cloud, però crec que ha estat la temporada de la intel·ligència artificial i l'explosió del Big Data. O si no, com ho definiria vosaltres? Com ha estat aquesta temporada?
Sí, bueno, ha sido un poquito, los equipos nos están escuchando desde hace mucho tiempo y están aprendiendo de nosotros hace mucho tiempo y ahora se han vuelto unos contestones.
Bueno, jo crec que en el temps cronològicament va el Big Data, que la seva explosió en parlàvem l'any passat i fa dos anys, i ara sí. Que tenim totes les dades, algú les ha d'interpretar, sí, però, en lloc de persones, màquines,
sí, però
l'intel·ligència artificial.
Però el Big Data és allò que, ostres, no ho tenim a l'abast de tothom. Està allí.
Però era necessari perquè aparegués la intel·ligència artificial.
Claro, però la intel·ligència artificial ha set un boom en guany. Ha arribat a tothom.
El otro día me preguntaba mi hija, oye, papá, ¿y yo por qué no puedo tener Instagram? Digo, porque no eres mayor de edad y no puedes elegir. Me decía, pero ¿y qué tiene que ver? Digo, mira, Instagram es de Facebook. Digo, cuando estás aceptando, digo, Instagram se puede conectar a tu micrófono, se puede conectar a tu cámara, puede leer tus llamadas, puede ver en todo momento tu localización. Es decir, tú estás nutriendo a la red. Puede. No, coño, lo hace, perdón, pero lo hace. Entonces, tú estás nutriendo a la red de todo esto. Es decir, al final el Big Data es algo inconsciente del aceptar. Sí, sí,
sí, sí. Doncs igual que tens de tindre una edat per conduir, tens de tindre una edat per utilitzar segons quines coses.
Oye, te puedo hacer una pregunta. ¿A sí. qué edad te lo ha dicho esto?
A los 13 años.
Ull, pares i mares de canalla de 13 anys.
És l'edat, és l'edat.
Que amb 13, no, el que m'ha agradat amb 13 anys diu... El pare li diu, és que encara no tens 18 anys. Bueno, i què?
Bueno, i què?
Jo ja sé el que és, els amics ho tenen, per tant,
exacto.
Què passa?
Sí, mis amigas lo tienen, digo, perfecto. Digo, si los padres de tus amigos supieran lo que yo sé, claro, seguro que se lo borrarían a todos.
Seguro que no escuchan el Info Cope Lleida.
Seguríssimo.
Sinó... Segur, segur. Doncs ja veieu, ja hem començat aquí, eh? Perquè avui doncs, no tindrem aquesta entrevista TIC, però si ho canviem per consells TIC de cara a l'estiu, que, bueno, el tenim a sobre. Si el teniu a sobre, o si no, pregunteu-li el termòmetre en quina temperatura estem.
No, sobre no, estem transitant ja per l'estiu.
Doncs vinga, després d'enquestes consells de l'estiu farem, com sempre, una petita pausa per enquesta...
Ui, quina cançó us he preparat avui.
Sí?
Avui la tinc pensada i preparada. Ui, quina cançó us he preparat avui per enviar-vos a vacances.
Estiu encara?
Sí.
Total.
Doncs vinga, després de la musa, l'efemèride, la tens preparada?
Por supuesto.
I, com no, la tertúlia freak, perquè ja no sé si...
La tertúlia ja l'hem començat.
Ja l'hem començat. No? Hem començat. No apunto els temes. No apunto els temes.
Si vols, diguem dos, a veure si arribem.
Bueno, una Surface Go, rumorologia d'Apple, perquè, clar, al setembre és el més Apple. Tothom espera allí el gran què. Veurem a veure què ens pot presentar al setembre. I Samsung també aquest agost, el 9 d'agost, ho comentem tot. Bueno, tenim més temes, però ja no sé si arribarem al final, eh? Ja no sé perquè al final, ja sabeu que tenim de guardar aquests 3 minuts que acabem, com sempre, amb les fantàstiques idees i solucions i, sobretot, comoditats que ens porta l'espai tecnològic del carrer Segòvia número 4. I pels que no podeu anar al carrer Segòvia número 4, a internet també teniu tota la botiga online, espaitecnològic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Molt bé, Jaume, cap on dono pas ara?
No, anem amb aquestos... Avui no hi ha entrevista, però sí que el David ens portarà aquestos... consells.
Ens deixes...
De cara a l'estiu, perquè tenim l'estiu aquí, és el darrer programa, i per molt que el nostre inconscient sabem aquestes coses, què és el que tenim de fer, tenim de tindre cura de les coses, com tenim d'actuar, no està de més recordar-les, perquè són coses òbvies, però moltes vegades ens oblidem.
Tots sabem que no hem de passar un pas de peatons en vermell, i si podem ho fem. Doncs hi ha coses evidents, com diu el Jaume, que tots sabem, però que el David ens les ha de recordar cada any.
¿Y por dónde empezamos a recordar o cuál es el primer consejo que podemos dar para el verano?
Yo tengo muchos puntos aquí.
Tú tienes muchos puntos.
Mira, yo te apunto cosas.
Venga.
Sol, agua, sorra, líquids, begudes, nens, caigudes, robos, baterías, emmagatzament... Pero vamos a comenzar.
Seguranza.
Pues mira, quiero empezar por recordar, después de 442 programas, la gran herramienta que tenemos en las manos. Y la gran herramienta es el poder del teléfono móvil, de esta pantalla conectada que es capaz de ofrecernos cualquier cosa. Pero hay una cosa que no nos ofrece.
Turisme.
Pero hay una cosa que no nos ofrece, Jaume.
Díganos.
Paz. y tranquilidad. Es decir, yo este verano lo primero que recomiendo es el desconnecting. Es decir, utilicemos la herramienta para lo que es. Escuchemos el sonido del mar.
Apunta, Jaume.
Hashtag desconnecting.
Exacto. Escuchemos el sonido del mar. Escuchemos el sonido de la montaña. Escuchemos el viento. Escuchemos a los niños. Disfrutemos las bebidas.
Incongruència.
Disfrutemos la comida.
Ja saps que el nostre eslògan és sempre connectats.
No, només et faig un apunt amb això que diu, a la taula, mòbil fora.
Sí, mirar.
Fora.
Hay una cosa muy sencilla y es nuestra herramienta y es la herramienta más útil para el verano. ¿Por qué? Porque vamos a sitios desconocidos. La gran diferencia de antes a ahora es que tenemos un TripAdvisor donde podemos ver qué restaurantes de lo desconocido y qué es lo que han opinado los demás para poder ir a un buen restaurante. Pero cuando lleguemos al restaurante, el móvil fuera de la mesa.
Ah, fuera, fuera.
Para ir a esa playa recóndita donde tenemos, para ver qué temperatura va a hacer y cuándo poder estar al sol o no estar al sol. Es decir, estas aplicaciones que nos dicen, señores, ola de calor, ojo, las 12 de la mañana ya no son las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana puedes tomar el sol. A las 2 de la tarde no, porque las 2 de la tarde son las 12 de la mañana de hora solar y es cuando más está pegando. Con lo cual, hasta las 5 de la tarde, los niños, si quieres, con el móvil, pero debajo de la sombrilla y poniéndose crema cada 30 minutos. Si queremos utilizarlo para que nos dé un pitido y nos diga, pip, pip, hace 45 minutos que te has puesto crema, vuelve a ponerte. Si queremos utilizarlo para llegar a los sitios, nuestro GPS. Si queremos utilizarlo para escuchar música relajante porque necesitamos un momento de relajación, perfecto. Pero desconnecting de redes sociales, desconnecting de... Y con ese desconnecting, ¿qué vamos a conseguir? Que haya menos problemas de robos, que nos dure todo el día la batería, que tengamos almacenamiento porque para lo que saquemos el móvil sea para hacer fotos, que evitemos las caídas del móvil, que evitemos en la mesa que esos líquidos que decías se nos caiga el tinto de verano encima del móvil.
Que nos evitemos alguna bronca de la nuestra parella.
Por supuesto.
Que tinguem el telèfon damunt de la taula amb el Robin.
¿Veis? ¿Veis cómo el desconnecting, ojo, hablamos del desconnecting, siempre conectados, es decir, utilizar la herramienta, claro. Utiliza el GPS, utiliza la red social para lo que sea, pero que disfrutes tus vacaciones, siempre, porque además, mira, te vas a caminar a la montaña, te pierdes y no tienes batería porque has estado correcte. En el Facebook. ¡Ay, mira qué bien que voy andando! ¡Ay, mira qué bien que voy!
No anirem a la muntanya per estar al Facebook.
Perdona. Hi ha gent que cada quatre passes que fas fa la foto i la penja.
Postureo 1000%. Claro.
Per cert, depèn de la informació que dones. Cuidado amb la informació.
Bueno, aquesta també.
On dones? Perquè
estoy fuera de casa, ¿eh? Hasta el próximo domingo. Róbenme, por favor.
Efectivamente. Claro, yo siempre digo, es mejor, si queréis contarlo, contarlo cuando ha pasado. Claro. Mira, he estado aquí, me lo he pasado, que te cagas.
Correcto.
¿Te has ido y ya has vuelto? Sí, me he ido y ya he vuelto. No, estoy en el avión, me estoy yendo, ya he llegado aquí, estoy a 1000 kilómetros de casa. He ido, bien, bien.
Això si ho voleu fer amb un grup privat de WhatsApp amb els vostres amics o familiars.
Hay un artículo del mayor butronero de España, ¿vale? Que lo han cogido un montón de veces, pero como son robos menores, pues no acaban en la cárcel, ¿no? Butronero, este que entra en los pisos cuando están vacíos.
Coses de la justícia.
Exacto, y decía... a mí me ha abierto el mundo, o sea, claro, el negocio me lo dan las redes sociales.
El negocio, ya parlem papá.
Sí, el negocio, negocio.
Nuevas oportunidades de negocio gracias a las nuevas tecnologías.
Claro, dice, entre las redes sociales, dice, y alguna empresa de seguridad muy, 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 muy grande, que también se dedica a decirte a través del móvil, enviarte mensajes de, ahora pasa esto, ahora pasa lo otro. Bueno, pues a través de todo esto, tú fíjate que hasta los ladrones...
Se'n rient, però és veritat, això.
Hombre, y tanto que es verdad. Podéis buscar el artículo, totalment 100% cierto.
Bueno, desconnecting. ¿Y ens quedem amb el desconnecting?
No, solo nos quedamos con el desconnecting. Por supuesto que es una herramienta muy, muy importante. Que nadie puede decir, oye, que no la vayamos a utilizar o que no vayamos a tener
nada más. ¿Quins consells ens donaries? Perquè, clar, quan arribem a aquell restaurant, moltes vegades volem connectar per enviar aquelles 3 o 4 fotos.
I dale, què hem dit a l'arribar al restaurant? Jaume, què hem dit? A l'arribar al restaurant, fora mòbil.
Mira, te lo sacas del bolsillo.
No.
Hacer la foto, ¿vale? Miras el restaurante donde vas y cuando acabas te lo vuelves a meter al bolsillo.
Correcto.
Y luego una limpieza muy importante y es la de los niños. Niños, chicos, de verdad, a todos nuestros hijos, si nosotros no utilizamos de forma razonable nuestro móvil, tendremos problemas. Y luego echaremos en cara a nuestros hijos el, es que no me haces caso que estás con el móvil. No, papá, es que tú no me haces caso porque estás con el móvil.
Correcto.
I jo anava per un altre cantó.
Digue'm.
Jo anava perquè quan...
És que no et deixen parlar.
No, no, clar, us abraoneu aquí al micròfon i no hi ha que us aturi. Quan anem a un lloc, i moltes vegades agafem aquest wifi, quin és, on anem a un lloc per poder-nos connectar?
Home,
quines precaucions tenim de tindre?
Mirar, jo us dic una cosa, de veritat...
Amb les tarifes de dades que hi ha avui en dia... Yo oblidad de las wifis.
Exacto, aumentar las tarifas de datos. Estas wifis de pon tu usuario y tu password para poder entrar dentro de la wifi, que incluso además están poniendo de moda en los complejos turísticos, apartamentos, tal, el que de pronto hay un tercero que es el que le pone la wifi gratis a ellos, sí, para, sí, que tú la utilices.
Y tú no sabes allo ni on va ni
red, ¿vale? Y te dan, no, mira, tienes que poner este usuario y esta contraseña. Ya no es que digan, no, la contraseña de nuestra wifi es esta. No, no, te dan un usuario y una contraseña. Y es precisamente porque ese usuario y esa contraseña lo que le está dando y las condiciones que estás aceptando es desde qué equipo te estás conectando, cuánto tiempo te estás conectando y dónde. Mirar, un indicador ahora en Estados Unidos que miran los bancos es qué móvil tienes. Si tienes un iPhone y lo tienes pagado y además es el último iPhone, tienes más probabilidades y muchas más posibilidades de que te den ese crédito que estás pidiendo.
Sí, que sea el propio día que vayas al banco.
Si tienes un Android,
el iPhone,
no.
De Mundo de la taula.
Exacto. No, no, si, en
es
Estados Unidos,
a
día de hoy es así. Es decir, está poniendo hasta qué tipo de móvil tienes y cómo lo usas, está dando tu perfil económico.
Yo, David, me dejarás el iPhone 10 un día... Parat, el portaré parat, però el deixaré allà damunt de la taula del banc. No, però és, jo l'he llegit, aquest estudi.
¿Verdad? M'enric,
però l'he llegit.
Et comento, la conclusió fora, recomanes gastar a l'estiu 10 eurets més en la tarifa per tindre el doble de gigas?
Sempre. Siempre, de
perquè
verdad.
Al cap i a la fi sortirà molt més econòmic,
sí,
i molt, home, més
barat. Suposat que sí. I a més, els preus que hi ha avui en dia, vaja, tenint en compte que la majoria són de 8-10 gigas, doblar, ens n'anem a 20-25, a veure què. Menys que no et fiquis a veure la tele tot el dia al mòbil, que no és el cas, que la pantalleta és petita, tens, vaja.
Te da para ver todavía las semifinales y la final que queda del Mundial, es decir, todavía te da para mucho.
Ya, 30 segons. Com faries un resum final per acabar aquests consells d'estiu?
Pues mirar, que al final, si lo que queremos evitar es que el sol nos recaliente el móvil, de que se nos caiga el agua, de que tengamos líquidos, de que la arena nos raye el móvil, de que los niños estén enganchados y puedan evadirse y no disfrutar de esto, de que tengamos caídas, robos, baterías, almacenamiento, utilicemos la herramienta para lo que es necesario en vacaciones, para hacer vacaciones, para hacer muchas fotos que antes no podíamos hacer, para poder llegar a los sitios seguros, para buscar esa farmacia de guardia que te pueda hacer falta y que nunca te falte batería, que nunca te falte esa conectividad, el estar siempre conectado, como bien decimos en este programa, pero con muchísima coherencia.
Anem a la música.
Som-hi, doncs.
Era d'estiu o no era d'estiu?
Sí.
Això ho hem ballat i cantat. El David ho ha tocat i tot.
Exacte. Estos serán de Levante, ¿no?
Sí, 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 sí. Los Rebeldes. El cantant es diu Segarra, no sé com es diu. Carlos Segarra, que portava el barret de cowboy, ¿eh?
consti que jo sóc feliç a la muntanya i sempre que puc vaig més a la muntanya que a la costa, però mediterrània i amb calor és sinònim de vacances, d'estiu, i que caram, que de tant en quant va molt bé anar al mar i banyar-se i que et toqui el sol a la platja. Saps de quin any és aquest tema, per cert?
Això és 80s.
88. Los Rebeldes, des de l'àlbum Más allá del bien y del mal, 1988, Mediterráneo. Bueno, venga, ens movem en el temps, va.
Venga, sí. ¿Qué pasaba en julio de 1979?
Bueno, venga.
79. Ostres, vas molt...
Cambio de revolución musical.
Jo era petit. Ah, entrava la electrònica.
Sony presentó el Walkman.
Ah, el Walkman, caram.
Ojo, ¿quién no ha tenido un Walkman? Yo tenía uno amarillo y acuático, además.
Sí, amarillo y acuático.
Ojo, ese era la bomba, ese ya era de los 80.
Y lo presentó en portes d'estiu, ¿eh?
4 de julio de 1979, Sony presenta el Walkman, la revolución.
A ver, ara ens en riem, però qui no ha tingut un Walkman? Sí, de la marca que siguis. Sí.
Y para no gastar las pilas, ¿qué hacíamos? Comprar un Bolivic.
Claro.
Y ponerlo en la cinta para rebobinar. Claro. Porque claro, si rebobinabas... Pues
era una lata cuando las pilas aflojaban porque bajaba un poco la velocidad, sí, y se notaba, ¿eh? Perdeies aguts. Ara el so, si el comparéssim avui en dia, és horrible, ¿eh?
Però... va ser un dels primers gadgets amb un so bestial, ¿eh?
Sí, bueno, y además son, bestial, además son de esos gadgets, como yo digo, como el invento de la Coca-Cola, ¿no? Es decir, todos los equipos de música reproductores portátiles,
sí, sí,
era tener un Walkman.
Sí, señor.
Todo en uno. Era el smartphone de los años 80.
Li va posar nom a la categoria.
Exacto. No, oye, que es un reproductor de cintas portátil, no es un Walkman.
Es un Walkman. Walkman es una marca registrada de Sony.
No. Sí, sí.
Però bueno, Philips va traer el seu reproductor, que li diem Walkman, res, el Walkman.
Exacto.
Sí, sí, el de síntesi ràdio, ¿eh?
Síntesis ràdio, sí, senyor.
Síntesis ràdio, eh?
Sí, sí,
és que brutal.
En fi, a veure si ens queda temps i escoltem la...
La tertúlia fric.
Mira, volia començar amb una cosa que no està apuntada aquí al guió, però l'hem comentat...
Pues sí, ja fiquem coses que no estan apuntades.
Si gràcies, jefe.
Si gràcies 5 minuts.
L'improvisació sempre és bona. Sempre és bona, i quan és positiva. Perquè, però ho hem comentat justament només a l'arribar. M'has apuntat la revolució de l'aire condicionat amb USB. Explica'ns-ho tot això.
¿Cómo?
Sí, és una tonterieta, ¿no? Ahora vemos un anuncio de, oye, un pequeño aire acondicionado que lo llenas un poquito de agua, lo pones, lo enchufas al USB
y
te da aire acondicionado. Y es pequeñito, ¿no? Como individual, como para ti, ¿no? Pues resulta que he estado investigando un poquito y hay una revolución de ingenieros... Perdón.
Me estás apuntando que no es el FED... Es sencillamente la idea.
La idea. Ahora mismo están trabajando todos en qué pasa. Claro, el aire acondicionado, como bien sabemos, por dentro muy fresquitos, pero fuera lo que tenemos son unas máquinas con unos ventiladores que están, vamos, al calentamiento, sí, sí, global, le están pegando, pero total, ¿no? Porque claro, eso suelta calor y suelta calor.
Y lo primero que me ha dicho el Ricardo, ¿eh? No abres la finestra, que se sienten los aires acondicionados.
Claro, eso para empezar. Y luego, además de esto, el consumo energético. Ya sabemos que si ponemos el aire acondicionado a toda pastilla en casa, el recibo de la luz va a venir como abeliz.
¿Quién es la revolución?
La revolución es un... pingüino, por así decir, es decir, el que tiene el agua dentro, ¿no?
Sí.
Lo rellenamos de agua. Esto lo conectamos a 1,6 voltios, con un consumo de 0,6 amperios. Y resulta que ya nos está enfriando una habitación de 8 metros cuadrados, enchufado a un USB de un ordenador.
Pero eso es increíble.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Esto ahora hay que industrializarlo, es decir, hay que poner las condensadoras fuera, que estén conectadas directamente al circuito de agua, porque el agua sigue siendo lo más barato, el recurso más barato que tenemos, por lo menos
de momento
en Europa y de momento, sí, ¿vale? Con lo cual, conectados al agua y con un consumo de 0 y pico amperios, que nos subamos a 1 y pico amperios y conectados a 12 voltios, ya no vamos a poner 1,6 como nos puede dar un USB, sino a 12 voltios, podamos tener el aire acondicionado de un edificio entero. Entonces, ¿qué pasa? Que este pequeño invento, esta pequeña idea que han sacado, ahora mismo todos los ingenieros de todas las empresas de climatización están trabajando en ello para intentar hacerlo en grande. Y para que dentro de unos años cambiemos todos los aires acondicionados,
venga,
por algo mucho más verde y por algo mucho, ya no solo más ecológico, sino además más rentable para nuestro
más
bolsillo
eficiente
y para nuestro I per al nostre món.
Per al nostre món, molt bé, molt
bé. La idea és maca.
Molt bé, vinga.
A veure quan tarden.
Som-hi, perquè tenim presentacions, eh? Tenim presentacions. Microsoft ha presentat la seva nova Surface Go, que dintre uns dies sortirà a la venda, de moment encara no està, però ja l'ha presentada. Què vol competir amb això?
No, primer anem a recordar. Surface, què és?
Surface és el all-in-one, el tot-en-un, de Microsoft. És un PC i és un tablet. No és ni tablet, no és ni PC, però és les dues coses.
És un portàtil, eh? Quan diu todo en uno, no és un iMac, per entendre.
No, és format tablet, funció PC.
¿Qué le ocurría?
Ni una cosa ni l'altra.
Que no llega a ser uno, no llega a ser otro, da la funcionalidad de todo, pero la fabricación y los costes se iban muy por encima de los 1.500 euros,
sí,
como bien sabemos. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, en el mercado de los tablets se quedan fuera, cuando ahora mismo Apple está reinando el declive de la venta de tablets. Sí. No olvidemos que la venta de tablets está bajando.
Ha bajado mucho, pero ahora ha moderado mucho la bajada. Yo creo que se estabilizará.
Ahora se ha estabilizado
correcte, s'ha estabilitzat a baix.
L'altre dia vam parlar a l'entrevista d'Idealo.es, que diria la gent que es connectava en tablets, que no arribava ni al 5%. Sí.
Por supuesto, porque ahora la gente tiene mucho más conocimiento de qué es. Pero precisamente Apple lo que está haciendo es, ojo, que al mismo tiempo y al mismo precio y con este declive y esta bajada de precio yo te estoy dando posibilidades en desarrollar un producto que sabemos que no es un portátil, pero que tiene la movilidad del día a día, de tu blog de notas, de tu conectividad, de poder contestar un correo como si fuera en tu ordenador portátil, es decir, de ese portátil 100% conectado a la nube. De ese Chrome, de esos Google, de esos Chromebook, que en muchos colegios los hay.
Pero decimos, amb totes les funcionalitats del Windows 10.
Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora a lo que se han lanzado es, vale, ¿qué pasa? Que el nicho de mercado a los 1.000 y pico euros es gordísimo. Con lo cual, vamos a bajar el precio, vamos a reducir un poquito el Windows que lleva dentro y vamos a ponerle las funcionalidades que realmente nos hacen falta para llevarlo en la mano. Y ahí es donde quiere comprar.
Te dono 10 segons, Jaume.
10 segons. Samsung, també tenim preparada per aquest agost presentació.
14 d'agost, 9 d'agost, nos tienen acostumbrados a un note.
Sí, però el dia 9...
Tu creus que és una bona època? La primera quinzena d'agost per presentar un producte?
El dia 9, però sempre presentaran el note 9.
No lo sé.
Claro, el día 9.
La idea... Home,
la gràcia seria el 9 del 9, no? El 9 de setembre. El 9 del 9, no té 9.
Bueno, i volen un mes abans.
Ja ho sé, clar, però jo l'agost no sé si és un bon moment.
El 9 de, quan és la conferència d'Apple?
No se sabe,
pero será a finales de septiembre. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos siempre hacen lo mismo, es decir, nos tienen acostumbrados a un packet en agosto para que todas las noticias se generen en septiembre e intentar tapar un poco, todo lo que vamos a hablar de qué vendrá y qué equipos tendremos precisamente de Apple, donde ahora mismo ya se están generando un millón de noticias de tendremos un iPhone SE más barato, tenemos un iPhone...
Abans d'entrar a l'espai tecnològic, què creus? ¿Tindrem un iPhone X o 10 més low cost?
Yo creo que tendremos un sustituto del iPhone 8, que ojo, el iPhone 8, que sepáis que en el primer semestre del año es el teléfono más vendido.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic, by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa.
Bueno, arribem al final del programa, no? Aquest rare minut on els gadgets ens arriben de l'espai tecnològic i segurament el que hem dit als consells tindrem molts gadgets per donar aquestes solucions.
A ver, te cojo el guión, jefe.
Venga, va.
Sol, agua, arena, líquidos, niños, caídas, robos, baterías, almacenamiento. Pues todo esto es lo que tienes que tener preparado para tu móvil. ¿Has cogido la crema de 50? Y no aconsejo otra menor, ¿eh?
Sí, sí.
¿Has cogido crema de 50? ¿Le has puesto el cristal y llevas el cristal bien tapadito con un cristal nuevo en el móvil? ¿Llevas una funda que esté recubierta para el agua y para la arena y por si se te cae la cañita encima? Y además que tenga la protección suficiente por si en un momento dado se lo tienes que dejar al niño y sufre una caída. Es más, ¿llevas un dispositivo Bluetooth conectado que cuando tu móvil lo cogen de la mesa alguien ahí que le gusta lo ajeno y se lo lleva, empiece tu llavero a pitar?
Ei, això és interessant, eh?
Són mesures de seguretat.
Siempre medidas de seguridad. Y como no, para no quedarte desconectado y poder utilizarlo, una batería externa e incluso almacenamiento. Uy, espera, es que tengo que borrar fotos, no me puedes pasar más fotos porque... Bueno, que sepáis que hasta para los usuarios de los iPhones que no tienen tarjetita de memoria, hay unas memorias USB que se conectan directamente al teléfono y ahí podemos seguir almacenando.
Aquesta setmana n'he tocat una, de SanDisk. A través del port Lightning es connecta, 64 gigas, automàticament volques tots els vídeos i fotos i el mòbil et queda buit.
Bueno,
si t'enganxa itinera.
Yo hace un año me decía a mi hija, papá, es que el iPad este que tengo está muy bien, pero solo son 16 gigas, no te preocupes. Memoria SanDisk de 64,
correcte,
enchufado, ya tienes un iPad que no existe, 78 gigas.
Sí, sí, sí. Espai Tecnològic al carrer Segòvia número 4 i espaitecnològic.cat seguiran oberts i actius durant tot l'estiu. Tant se val si marxes de vacances a l'agost, passa per allí i ho trobaràs. Ja està.
Sí.
Ja està. Estem a les dues. Seguirem online a infocopelleida.com durant tot l'estiu i la primera setmana de setembre i tornem. Com sempre, si t'ha agradat aquesta temporada, si vols fer alguna crítica constructiva, sigui bona o dolenta, però constructiva, ho pots fer al nostre WhatsApp al 664-526-180, ens envies doncs, les propostes. Escolta, el que dic sempre és que dieu coses molt tècniques i no les enganxo, doncs vinga, ho intentarem rebaixar una mica més, o si tothom ens diu no, aneu perfectes, doncs seguirem així. En fi, la gent que digui el que vulgui. David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres tota la temporada. Ja t'hem deixat el paper aquí per renovar-te de cara a la temporada vinent. Que passis bon estiu i fins al setembre.
Igual, feliz verano y no os perdáis ahora mismo el vídeo que vamos a colgar de despedida.
Mare de Déu. Jaume Sitja, tu, com que ja ets de la casa, quedes renovat
tàcitament. Doncs ja ho saps. Dimecres que ve?
Més.
No, desconnecting.
Ah, senyor. I nosaltres tornem demà 12:20. Que acabis de passar un bon dimecres.